game.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Pujada rècord de l'atur aquest mes de març, 302.000 parats més i 834.000 feines destruïdes a tot l'estat. A Catalunya hi ha 417.000 aturats. Montse Manent.
Les xifres no inclouen, però, l'allau d'expedients temporals d'ocupació, els ERTO, que afecten moltes empreses a causa del confinament. Per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, hi ha un efecte més que evident de la pandèmia sobre les dades.
Desde el día 1 hasta el día 13, digamos que el mes de marzo transcurría con normalidad, con el ciclo sincronizado que tenía la economía española. Pero cierto y verdad es que desde el 13 de marzo, fundamentalmente hasta el día 23 de marzo, en la antesala de la declaración del estado de alarma, observamos el incremento diario de las cifras de paro.
Espanya supera els 110.000 casos de contagi de coronavirus i les 10.000 morts. Només en les darreres 24 hores han estat 950 les víctimes mortals.
Malgrat tot, la tendència continua sent l'estabilització de les dades i la prioritat continua sent alleugerir la pressió sobre el sistema sanitari. La doctora Maria José Sierra, del Comitè Tècnic de Seguiment del Coronavirus, ha alertat d'un retard en la notificació de casos.
Algunas comunidades autónomas, el número que están informando al centro de alertas es el número acumulado de casos que han estado en estas unidades de cuidados intensivos hasta este momento y los datos de otras comunidades están reflejando en el día de hoy el número de pacientes que ayer se encontraban ingresados en estas unidades de cuidados intensivos.
Open Arms uneix a l'assaig iniciat per l'investigador Oriol Mitjà i l'IRSICAIXA en pacients de residències de gent gran per aconseguir aturar la cadena de propagació del coronavirus.
Avui mateix s'han començat a subministrar els medicaments que ho han de fer possible a 17 centres geriàtrics gràcies a l'ajuda de l'ONG Badalonina.
Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
L'assaig clínic es du a terme des de la Fundació Lluita contra la Sida, presidida pel doctor Benaventura Clotet i l'IRSICAIXA, ubicat a Badalona. També hi participen l'Hospital Germans Trias i Pujol i la Fundació Badalonina Open Arms. L'estudi subministra una medicina preventiva als pacients amb Covid-19 per reduir la càrrega viral i un tractament profilàctic als seus contactes.
Els nou presos independentistes no podran passar el confinament a casa durant la pandèmia.
Així ho ha comunicat la Secretaria General de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. El vicepresident d'Unió Cultural, Marcel Mauri, ha denunciat que els poders de l'Estat han utilitzat l'estratègia de la por i les amenaces per vulnerar drets fonamentals.
Els poders de l'Estat estan posant en risc la seguretat de les presons del nostre país, saltant-se allò que està dient Nacions Unides, allò que està dient avui mateix el Consell d'Europa, amb l'amenaça, amb la por, amb les coaccions contra els funcionaris que havien de decidir en llibertat l'aplicació del dret. El que estan fent no és perjudicar els presos polítics, estan perjudicant el conjunt de reclusos del nostre país que tenien aquest dret de poder passar el confinament a casa seva.
I en cultura, suspès el Festival Internacional de Màgia FIMAC de Torroella de Montgrí, que s'havia de celebrar del 5 al 7 de juny. Ràdio L'Escala, Abel Font.
FIMAC, el festival de màgia on tot allò inimaginable i imaginable es fa possible cada primer cap de setmana de juny a Torroella de Montgrí, no ha trobat aquest any la vareta màgica que l'immunitzi del Covid-19. Ajuntament de Torroella com a organitzador i Massís del Montgrí, empresa productora del festival, han anunciat avui la seva suspensió.
Notícies en xarxa, edició vespre. De serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Aquest divendres és el primer dia de la setmana sense cap embussament d'aire fred. Arriba, doncs, l'estabilitat que ens acompanyarà durant tot el que resta de la setmana. Un sol que caldrà aprofitar perquè tindrem un nou canvi de temps la setmana que ve. Tornaran a créixer nuvolades a l'interior de les comarques de Barcelona i del prelitoral i descarregaran alguns ruixats puntuals. La tarda, més assolellada, es trobarà cap a la Terra Ferma i l'Alt Pirineu. S'espera un final de setmana ben tranquil i amb un ampli domini del sol.
Avui mateix podem ser heroïnes i herois, salvar vides i frenar el coronavirus.
Des de casa, sense sortir al carrer, educant la canalla o cuidant a les àvies i avis. Des de la feina, atenent les urgències i cobrint les primeres necessitats. Des de les empreses, prenent decisions i fent les intervencions necessàries.
Ara mateix, si treballem en equip ciutadania i professionals, podem ser heroïnes i herois i salvar vides. Tenem el virus. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig d'heroïnes i herois.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La pandèmia del coronavirus fa estralls sobre el mercat laboral amb un augment rècord de l'atur aquest mes de març, 302.000 parats més i 834.000 feines destruïdes a tot l'estat. A Catalunya hi ha ara mateix 417.000 aturats. L'atur va pujar aquí en gairebé 22.000 persones aquest mes de març. I atenció, perquè les xifres no inclouen l'allau d'expedients de regulació temporals d'ocupació, els anomenats ERTOs. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El sector serveis i la construcció han estat els més afectats per l'espectacular increment de l'atur, seguits de la indústria. L'efecte de la pandèmia i de l'aturada econòmica és, segons la ministra de Treball, Yolanda Díaz, més que evident en les dades.
Des del 1, el dia 1, hasta el dia 13, digamos que el mes de marzo transcurría con normalidad, con el ciclo sincronizado que tenía la economía española. Pero cierta verdad es que desde el 13 de marzo, fundamentalmente hasta el día 23 de marzo, en la antesala de la declaración del estado de alarma, observamos el incremento diario de las cifras de paro.
En aquestes xifres no es comptabilitzen els treballadors afectats per un expedient de regulació temporal, que segons el Ministeri són 620.000.
Mentrestant, Espanya ha superat en el seu 20è dia de confinament els 110.000 casos de contagi de coronavirus i les 10.000 morts per Covid-19. Només en les darreres 24 hores han estat 950 les víctimes mortals. Tot i això, l'increment dels positius manté la tendència dels dies anteriors i les autoritats sanitàries confirmen l'estabilització de les dades. La prioritat continua sent la situació a les UCIs i alleugerir la pressió sobre el sistema sanitari.
La doctora María José Sierra, que substitueix Fernando Simón al Comitè Tècnic de Seguiment del Coronavirus, s'ha mostrat convençuda que els dies vinents la situació millorarà, ja que en una malaltia infecciosa com aquesta sempre hi ha un retard en la notificació dels casos i la situació real. El mateix passa a les UCIs. A l'espera de dades actualitzades, la doctora Sierra adverteix també que el registre de casos és diferent segons les comunitats.
Algunas comunidades autónomas, el número que están informando al centro de alertas es el número acumulado de casos que han estado en estas unidades de cuidados intensivos hasta este momento y los datos de otras comunidades están reflejando en el día de hoy el número de pacientes que ayer se encontraban ingresados en estas unidades de cuidados intensivos.
La prioritat ja no és arribar al pic, ha afegit Fernando Simón, a les UCIs i als hospitals. A Catalunya, a l'espera de noves dades, les últimes xifres ja superen els 2.000 morts i el nombre de contagis s'acosta als 22.000. En les últimes 24 hores hi ha hagut 244 morts i 1.813 positius de la Covid-19. Això pel que fa a contagis víctimes, però també hi ha bones notícies i són els recuperats. I és que a Espanya ja són més de 26.000 els pacients que s'han curat.
Després també de les últimes informacions que parlaven d'un bloqueig per part del govern central als nous prototips de respiradors que s'estan dissenyant per ajudar les UCIs, avui el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat que la indústria produirà a partir d'aquest divendres 400 aparells respiratoris diaris. Del centenar de dissenys presentats, només uns pocs han passat la criba. Un d'ells és elaborat per SEAT i que ja havia començat a produir els nous respiradors des de la seva planta de Martorell. Ara la fabricació està aturada fins l'últim vistiplau de l'Agència del Medicament Espanyola, que el ministre Illa ha confirmat que arribarà en breu. Una compareixença que ha seguit la nostra companya Elena Puigdueta.
Bona tarda. Un projecte de la fàbrica automobilística amb el suport dels hospitals Clínic de Barcelona i Can Rutí de Badalona. S'han compromès a fabricar-ne 300 unitats cada dia, tot i que encara estan pendents de passar els certificats de seguretat. Els altres 100 respiradors diaris els fabricarà una empresa de Móstoles que, amb el suport del govern espanyol, acabarà per produir-ne 5.000. Ho ha explicat el ministre durant la seva compareixença setmanal al Congrés.
En les pròximes hores, la companyia SEAT va iniciar la fabricació d'hasta 300 unitats diàries de equipos de respiración invasivos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos aspectos sanitarios está únicamente pendiente de recibir la certificación de estos equipos que producirá la empresa SEAT respecto a la seguridad eléctrica y a los test electromagnéticos que son necesarios para garantizar la calidad.
Pel que fa als tests de diagnosi, ella ha explicat que se n'estan fent de 15.000 a 20.000 diaris. Diu que Espanya té capacitat per produir-ne. El principal obstacle és, però, la fabricació dels kits d'extracció. I en això s'està estudiant com posar-hi remei amb empreses nacionals.
I mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet autocrítica i ha admès avui errors en la gestió de dades sobre morts i infectats a les residències geriàtriques catalanes.
Torra ha avançat així en una entrevista al programa Aquí Cuní, de la cadena SER.
Hi ha coses que la Generalitat no ha fet bé. No ha fet bé en informar sobre la situació de les residències amb la claredat en què s'hauria d'haver informat des del primer moment. No ho hem fet bé. I això ha creat una situació d'alarma social. Jo des del primer moment he dit, sabeu, que m'agrada dir les coses. M'agrada anar de cara. M'agrada que la gent sàpiga, per part meva, la situació on som i quines són les previsions que hem de tenir. I jo li puc acceptar que sobre el tema de les residències no hem sigut prou curosos a l'hora de traslladar a la població quina era la situació.
El president també ha assegurat que la crisi del coronavirus serà llarga tant en matèria sanitària com les seves conseqüències econòmiques. Per això ha considerat insuficients les mesures que el govern espanyol va aprovar fa uns dies.
Doncs pel que fa a les residències de gent gran, el Departament d'Afers Socials anuncia ara que emetrà cada vespre una nota, tal com ja ho fa Salut, amb els nous casos d'infectats per coronavirus i també els morts. Ho ha confirmat avui el secretari de Departament, Cesc Iglesias, que també ha avançat que s'estan reubicant unes 140 persones amb símptomes lleus residents en aquests centres geriàtrics a Girona.
Dels quals 10 ja s'han reubicat avui mateix i 21 més ho faran en els propers dies. Iglesias també ha avançat que el departament té ara mateix sobre la taula 275 peticions de desinfecció de centres geriàtrics, de les quals 35 s'han realitzat o es realitzaran a través de la Unitat d'Emergències de l'Exèrcit, la UME.
I precisament avui hem sabut que l'organització Open Arms s'ha unit a un assaig que aquesta setmana ha començat l'investigador Oriol Mitjà i l'Irsi Caixa en pacients de residència de gent gran per aconseguir aturar la cadena de propagació del coronavirus. Avui mateix s'han començat a subministrar els medicaments que ho han de fer possible a 17 centres geriàtrics gràcies a l'ajuda de l'ONG Badalonina. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. L'assaig clínic es du a terme des de la Fundació Lluita contra la Sida, presidida pel doctor Benaventura Clotet i Irsi Caixa, ubicat a Badalona. També hi participen l'Hospital Germans Trias i Pujol i la Fundació Badalonina Open Arms. L'estudi subministra una medicina preventiva als pacients amb Covid-19 per reduir la càrrega viral i un tractament profilàctic als seus contactes. Des de l'executiu català s'han compromès a aportar un ajut per a contractar personal, si és necessari, per tirar endavant el projecte.
La intervenció és doble. Als pacients afectats per la Covid-19 se'ls administra un antiviral amb l'objectiu de reduir la càrrega viral i a les persones que han estat en contacte amb els avis i que són positius se'ls aplicarà un tractament profilàctic en base a la hidroxicloroquina. Per aquest tractament no hi ha límit d'edat per a tots aquells que en puguin ser receptors.
Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies asseguren que ja s'han traslladat 86 usuaris de 7 geriàtrics de Barcelona i que en aquest dijous se'n mouran 34 més.
I mentrestant, a Igualada, avui una bona notícia. El Barça jugarà un partit benèfic contra el club esportiu del municipi un cop hagi finalitzat la crisi sanitària. Els diners que es recullin serviran per pal·liar una crisi econòmica que es preveu especialment dura pels confinats a la Conca d'Òdena. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. L'esport tornarà a ser l'expressió de la solidaritat tan aviat com sigui possible. El president del Futbol Club Igualada, Francesc Jorba, ha confirmat que el Barça anirà a la Conca d'Òdena per jugar un partit benèfic.
Quan sigui possible, les condicions que permetin, el Futbol Club Barcelona farà un partit amb el Club Futbol Igualada en benefici, en aquest cas, del Consorci Sociosanitari Igualada i tots els organismes, diguem, sanitaris que deien de pena.
La situació a la Conca d'Òdena continua sent molt complicada, però avui també s'han anunciat dues bones notícies més, que l'Hospital de Campanya és a punt, per si cal, i que el 10 d'abril també ho estarà la residència de l'antiga Mútua Igualadina.
Notícies en xarxa. Informació en detall.
Més qüestions. Finalment, els nou presos independentistes no podran passar el confinament a casa durant aquesta pandèmia del coronavirus. Així ho ha comunicat la Secretaria General de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, dos dies després de l'amenaça del Tribunal Suprem cap als funcionaris de les juntes de tractament penitenciari.
Del centenar de presos que estan en segon grau i poden sortir dels centres penitenciaris en aplicació de l'article 100.2, només 15 podran romandre al seu domicili mentre duri el confinament. Cap d'ells, però, és dels presos independentistes condemnats pel Tribunal Suprem. En concret, les juntes de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses, no han aprovat aquesta mesura per cap dels seus interns. La decisió arriba després que aquest dimarts el Tribunal Suprem alertés que revisaria els acords presos pels funcionaris i que podrien ser objecte d'un possible delicte de prevaricació.
Doncs les reaccions no s'han fet esperar. Des dels propis presos, a través de les seves comptes, a les xarxes, passant per Òmnium, els partits independentistes i el propi president de la Generalitat.
Quim Torra ha lamentat via Twitter la decisió dels funcionaris i ha qualificat l'amenaça del Suprem de cruel i injusta. Qui també s'hi ha referit ha estat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha denunciat que els poders de l'Estat han utilitzat l'estratègia de la por i les amenaces per vulnerar els drets fonamentals, no tan sols dels presos independentistes, sinó del conjunt de la població reclusa.
Els poders de l'Estat estan posant en risc la seguretat de les presons del nostre país, saltant-se allò que està dient Nacions Unides, allò que està dient avui mateix el Consell d'Europa, amb l'amenaça, amb la por, amb les coaccions contra els funcionaris que havien de decidir en llibertat la aplicació del dret. El que estan fent no és perjudicar els presos polítics, estan perjudicant el conjunt de reclusos del nostre país que tenien aquest dret de poder passar el confinament a casa seva.
També Esquerra Republicana atribueix la decisió dels funcionaris a coaccions antidemocràtiques, diuen, del Tribunal Suprem. Així s'hi han referit via Twitter destacats dirigents, entre ells el vicepresident Pere Aragonès. Finalment, el més contundent ha estat l'expresident Carles Puigdemont, que ha titllat la decisió d'antidemocràtica per no seguir els criteris marcats per Nacions Unides en aquesta crisi.
La notícia arribava minuts després de la compareixença diària del govern català. Avui l'executiu ha denunciat una retallada del 55% del fons per polítiques d'ocupació per part de l'executiu central i reclama diners pels ajuntaments perquè considera són els primers que paren el cop de la crisi sanitària, econòmica i social. Mont Garbajal, bona tarda.
Bona tarda, Lai. El govern ha qualificat d'inacceptable la retallada de 215 milions d'euros per part del govern central en polítiques d'ocupació. La portaveu Meritxell Budó ha felicitat els 937 alcaldes que estan parant els cops com poden i ha reclamat per ells que puguin utilitzar el superàvit i se'ls flexibilitzi el sostre de despesa.
Cal garantir que els ajuntaments puguin utilitzar el superàvit que tinguin per fer front a aquesta pandèmia. Cal també permetre que es flexibilitzi el sostre de la despesa i l'estabilitat pressupostària. Cal permetre la incorporació de tot aquest personal necessari que permeti donar resposta a aquesta emergència i a la posterior reactivació de l'economia. I cal derogar l'ARSAL, una llei injusta que suprimeix tots aquells elements que en aquests moments limiten l'autonomia local.
La portaveu ha recordat que el govern ha avançat 61 milions d'euros del Fons de Cooperació per als Ajuntaments i ha reclamat liquiditat per a les empreses petites. Segons diu, el 95% de les empreses catalanes tenen menys de 10 treballadors.
Doncs precisament, parlant d'ajuntaments, el de Reus ha celebrat aquest matí la primera cimera per la reactivació econòmica de la capital del Baix Camp. La primera sessió s'ha fet de manera telemàtica i han participat més d'una desena d'entitats i col·lectius. La plataforma neix amb l'objectiu de detectar les necessitats de les empreses i el comerç i consensuar propostes de reactivació per mitigar els efectes de l'estat d'alarma. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la vicealcaldessa Noemí Llaurador han presidit la primera reunió telemàtica de la cimera per a la reactivació econòmica de la ciutat, que ha comptat amb la participació de representants dels principals agents econòmics de la ciutat, com ara les diferents agrupacions de comerciants o d'empreses i de sindicats. L'objectiu és consensuar propostes per mitigar els efectes de la crisi derivada del confinament, que es concretaran en el pla per a la reactivació econòmica de Reus. Escoltem Noemí Llaurador.
Hem de fer més
ciutat i hem de fer més Reus per sumar tot aquell coneixement, tot aquell talent, tota aquella energia i tot aquell esforç per plantar cara a aquesta amenaça i el que és més important, sortir-ne a èxit. I això ho hem plantejat fer des del diàleg, des de la cooperació i des de la solidaritat i la lleialtat, perquè sabem bé que està en joc el futur, però també el present de la nostra gent.
En total es convocaran 4 taules de treball sectorial del món de l'empresa, del comerç, de l'hostaleria i del turisme.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
I en matèria educativa, el ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha traslladat aquest dijous als representants educatius de les diferents comunitats autònomes l'opció de donar per finalitzades les classes presencials a les universitats de l'Estat.
L'any escolar, doncs, haurà de resoldre's a través de la docència online. Respecte a la data de finalització del curs, a la reunió mantinguda entre el titular de la cartera i els representants del sector s'han remenat diverses opcions, però no ha transcendit la decisió final.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat també que s'avançarà a l'escola concertada al pagament de les despeses de funcionament per aconseguir millorar la seva liquiditat.
Ha estat en el marc de la reunió del Consell Escolar de Catalunya conjuntament amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló. El president Torra ha explicat que són conscients dels problemes de liquiditat dels centres concertats i durant aquest mes d'abril s'avançaran no només els pagaments de febrer, sinó també els de març.
Més coses. Experts de la Universitat de Lleida han contribuït al desenvolupament d'un sistema de desinfecció per impuls tèrmic que es podria utilitzar en la lluita contra el coronavirus. La patent s'utilitza per la descontaminació del transport d'animals vius, productes alimentaris i contenidors. Ara l'han adaptat per utilitzar-lo en el transport públic de viatgers i l'han ofert a les autoritats. UAU, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
El mecanisme, patentat amb el nom de Dry Cyst, se centra en la termodescontaminació del transport d'animals vius, productes alimentaris i contenidors. Ara s'ha readaptat per tal de poder-lo fer servir per a la desinfecció en el transport públic de viatgers i així s'ha ofert a les autoritats. També s'està treballant en una adaptació que permeti fer el mateix amb espais tancats com habitacions d'hotel, sales d'hospital o altres espais públics. La patent l'ha comercialitzat l'empresa Tectran System, sota la supervisió tècnica del grup empresarial Lleidata OPP Group, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de Lleida. En el projecte també hi ha col·laborat l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
I a l'Alt Empordà, la policia local de Roses ha posat en marxa una campanya per recollir màscares de busseig per tal de poder convertir-les en respiradors. Des del cos tenen clar que els respiradors són una eina indispensable pels malalts més greus de coronavirus, per això han decidit iniciar aquesta campanya. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La policia local de Roses ha estat al punt on s'ha iniciat una recollida de mascaretes de busseig EasyBreath que ha de servir per convertir-les en respiradors per a tots aquells pacients greus de coronavirus. La intenció és que aquestes màscares puguin ser respiradors d'emergència per l'Hospital de Figueres. Diverses persones de la vila de Roses ja han fet l'entrega d'aquest tipus de màscares. Així ho destaca el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana.
Nosaltres ben bé el que fem és com a policia, sobretot això, hem de central de recollida. Però, de fet, la iniciativa és una iniciativa ciutadana i de fet, es demostra, no?, que aquest tipus de situacions tan complexes, doncs, són dures, però, mira, també treuen el millor de la societat.
De moment, ja una vintena de persones han lliurat a les dependències de la policia local les seves mascaretes de busseig, que s'entregaran a l'Hospital de Figueres. Des de la policia, seguiran recollint màscares d'aquests veïns i veïnes que vulguin aportar les seves per ajudar.
No marxem de terres gironines perquè en cultura, a Baix Empordà, a Torroella de Montgrí, s'ha suspès el Festival Internacional de Màgia FIMAC, que s'havia de programat per al cap de setmana del 5 al 7 de juny. La incertesa de la situació ha fet que els organitzadors optessin per la seva anul·lació, al·legant criteris de força major i responsabilitat amb la salut pública. Ràdio La Scala, Abel Font, bona tarda.
Bona tarda. FIMAC, el Festival de Màgia, on tot allò inimaginable i imaginable es fa possible cada primer cap de setmana de juny a Torroella de Montgrí, no ha trobat aquest any la vareta màgica que l'immunitzi del Covid-19. Ajuntament de Torroella, com a organitzador, i Massís del Montgrí, empresa productora del festival, han anunciat avui la seva suspensió. La incertesa sobre l'evolució de la pandèmia i la manca de garanties en un esdeveniment que cada any aplega entre 10 i 15 mil persones han fet que s'optés per la decisió més dràstica. Martí Batlle, portaveu de FIMAC.
Ha estat un cop molt dur per tots plegats. Des de Massís del Montgrí Produccions i de l'Ajuntament mateix, esperem que puguem refer la desena edició del 2021 amb la mateixa il·lusió que han fet les anteriors.
Per a l'edició d'enguany ja s'havia venut quasi mig aforament dels espectacles com la Gala Internacional o l'espectacle principal de Jorge Blas.
CaixaBank, estem amb la gent gran, atenent-la de manera prioritària i avançant-li la pensió. Amb les famílies, donant-los facilitats per pagar la hipoteca. Amb els autònoms, reforçant les línies de crèdit i finançament. Perquè a CaixaBank estem amb tu ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Moment de repassar l'actualitat esportiva i moment de recordar que el Barça jugarà al camp de l'Igualada, un partit benèfic per recaptar fons en la lluita contra el coronavirus.
Així és, el partit entre l'equip blaugrana i el conjunt de la capital, l'Anoia, que juga a tercera divisió, encara no té data fixada. La idea va ser del director esportiu del club igualadí, Robert Palau, i el president de l'entitat Francesc Jorba va ser qui va contactar amb el Futbol Club Barcelona.
També ha parlat d'aquest gest un dels jugadors més coneguts de l'Igualada, com és Santi Triguero. Són declaracions a la xarxa.
Molt content que un club amb el renom i la popularitat del Futbol Club Barcelona pues, impliqui en aquestes causes solidàries i extremes com la situació actual que estem vivint. Per tant, superagraït. A nivell del Club Futbol Igualada, també el seu president, la seva junta directiva, totes les gestions que hagin pogut fer, és d'admirar. I també és d'admirar que el Barça hagi acceptat vindre a fer un partit a Igualada per recaptar fons per tot el tema sanitari i la gent que ho necessiti.
A Terrassa, el Sant Cristòbal i el Jabac no cobraran les quotes.
En uns dies amb polèmica per als clubs esportius que cobren els rebuts dels seus socis, dos clubs de futbol destacats de la població vallesana, com són el Sant Cristòbal i el Jabac, aquest de futbol formatiu, han comunicat que degut a l'aturada de l'activitat i a la situació tan complicada que viuen moltes famílies degut a la crisi que està generant la Covid-19, no cobraran les quotes del mes d'abril.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, Eli Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Together and feel all right. One. d'or, quan conduco el cor. Tu tiens que li, bi chong che chong chong.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Pujada rècord de l'atur aquest mes de març, 302.000 parats més i 834.000 feines destruïdes a tot l'estat. A Catalunya hi ha 417.000 aturats. Montse Manent.
Les xifres no inclouen, però, l'allau d'expedients temporals d'ocupació al ZERTO que afecten moltes empreses a causa del confinament. Per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, hi ha un efecte més que evident de la pandèmia sobre les dades.
Des del 1, el dia 1, hasta el dia 13, digamos que el mes de marzo transcurría con normalidad, con el ciclo sincronizado que tenía la economía española. Pero cierto y verdad es que desde 13 de marzo, fundamentalmente hasta el día 23 de marzo, en la antesala de la declaración del estado de alarma, observamos el incremento diario de las cifras de paro.
Espanya supera els 110.000 casos de contagi de coronavirus i les 10.000 morts. Només en les darreres 24 hores han estat 950 les víctimes mortals.
Malgrat tot, la tendència continua sent l'estabilització de les dades i la prioritat continua sent alleugerir la pressió sobre el sistema sanitari. La doctora Maria José Sierra, del Comitè Tècnic de Seguiment del Coronavirus, ha alertat d'un retard en la notificació de casos.
Algunas comunidades autónomas, el número que están informando al centro de alertas es el número acumulado de casos que han estado en estas unidades de cuidados intensivos hasta este momento y los datos de otras comunidades están reflejando en el día de hoy el número de pacientes que ayer se encontraban ingresados en estas unidades de cuidados intensivos.
Open Arms uneix a l'assaig iniciat per l'investigador Oriol Mitjà i el CICAIXA en pacients de residències de gent gran per aconseguir aturar la cadena de propagació del coronavirus.
Avui mateix s'han començat a subministrar els medicaments que ho han de fer possible 17 centres geriàtrics gràcies a l'ajuda de la ONG Badalonina.
Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
L'assaig clínic es du a terme des de la Fundació Lluita contra la Sida, presidida pel doctor Anaventura Clotet i l'IRSE Caixa, ubicat a Badalona. També hi participen l'Hospital Germans Trias Pujol i la Fundació Badalonina Open Arms. L'estudi subministra una medicina preventiva als pacients amb Covid-19 per reduir la càrrega viral i un tractament profilàctic als seus contactes.
Els 9 presos independentistes no podran passar el confinament a casa durant la pandèmia.
Així ho ha comunicat la secretària general de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha denunciat que els poders de l'Estat han utilitzat l'estratègia de la por i les amenaces per vulnerar drets fonamentals.
Els poders de l'Estat estan posant en risc la seguretat de presons del nostre país, saltant-se el que està dient Nacions Unides, allò que està dient avui mateix el Consell d'Europa, amb l'amenaça, amb la por, amb les coaccions contra els funcionaris que havien de decidir en llibertat l'aplicació del dret, el que està dient no és perjudicar els presos polítics, està perjudicant el conjunt de reclusos del nostre país que tenien aquest dret de poder passar el confinament a casa seva.
I en cultura, suspès el Festival Internacional de Màgia FIMAC de Torroella de Montgrí, previst pel 5 al 7 de juny.
L'organització ha pres la decisió davant la incertesa de la situació sanitària dels propers mesos.
Ràdio L'Escala, Belfon.
FIMAC, el Festival de Màgia, on tot allò inimaginable i imaginable es fa possible cada primer cap de setmana de juny a Torroella de Montgrí, no ha trobat aquest any la vareta màgica que l'immunitzi del Covid-19. Ajuntament de Torroella, com a organitzador, i Massís del Montgrí, empresa productora del festival, han anunciat avui la seva suspensió.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Thank you.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Aquest dijous és el primer dia de la setmana sense cap embussament d'aire fred. Arriba, doncs, l'estabilitat que ens acompanyarà divendres, dissabte i diumenge. Espera't d'un nou canvi de temps la setmana que ve.
Tornaran a créixer nuvolades a l'interior de les comarques de Barcelona i del prelitoral i descarregaran alguns ruixats puntuals. La tarda més assolellada es trobarà cap a la terra ferma i al Pirineu. Com dèiem, s'espera un final de setmana ben tranquil i amb un ampli domini del sol.
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Sisplau, protegeix i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La pandèmia del coronavirus fa estrall sobre el mercat laboral amb un augment rècord de l'atur aquest mes de març. 302.000 parats més i 834.000 feines destruïdes a tot l'estat. A Catalunya hi ha ara mateix 417.000 aturats. L'atur va pujar aquí en gairebé 22.000 persones aquest mes de març. I atenció, perquè les xifres no inclouen l'allau d'expedients de regulació temporals d'ocupació, els anomenats ERTOs. David Napro, bona tarda.
Bona tarda. El sector serveis i la construcció han estat els més afectats per l'espectacular increment de l'atur, seguits de la indústria. L'efecte de la pandèmia i de l'aturada econòmica és, segons la ministra de Treball, Yolanda Díaz, més que evident en les dades.
Des del 1, dia 1, hasta el día 13, digamos que el mes de marzo transcurría con normalidad, con el ciclo sincronizado que tenía la economía española. Pero cierto y verdad es que desde el 13 de marzo, fundamentalmente hasta el día 23 de marzo, en la antesala de la declaración del estado de alarma, observamos el incremento diario de las cifras de paro.
En aquestes xifres no s'estabilitzen els treballadors afectats per un expedient de regulació temporal, que segons el Ministeri són 620.000.
Mentrestant, Espanya ha superat en el seu 20è dia de confinament els 110.000 casos de contagi de coronavirus i les 10.000 morts per Covid-19. Només en les darreres 24 hores han estat 950 les víctimes mortals. Tot i això, l'increment dels positius manté la tendència dels dies anteriors i les autoritats sanitàries confirmen l'estabilització de les dades. La prioritat continua sent la situació a les UCIs i alleugerir la pressió sobre el sistema sanitari.
La doctora María José Sierra, que substitueix Fernando Simón al Comitè Tècnic del Seguiment del Coronavirus, s'ha mostrat convençuda que els dies vinents la situació millorarà, ja que en una malaltia infecciosa com aquesta sempre hi ha un cert retard en la notificació dels casos i la situació real. El mateix passa a les UCIs. A l'espera de dades actualitzades, la doctora Sierra adverteix també que el registre de casos és diferent segons les comunitats.
Algunas comunidades autónomas, el número que están informando al centro de alertas es el número acumulado de casos que han estado en estas unidades de cuidados intensivos hasta este momento y los datos de otras comunidades están reflejando en el día de hoy el número de pacientes que ayer se encontraban ingresados en estas unidades de cuidados intensivos.
La prioritat ja no és arribar al pic, ha afegit Fernando Simón en videoconferència, sinó alleugerir l'estrès a les UCIs i als hospitals. A Catalunya i a l'espera de noves dades, les últimes xifres ja superen els 2.000 morts i el nombre de contagis s'acosta als 22.000 en les últimes 24 hores. Hi ha hagut 244 morts i 1.813 positius de la Covid-19. Això pel que fa a contagis i víctimes, però també hi ha bones notícies. Són els recuperats. I és que a Espanya ja són més de 26.000 els pacients que s'han curat.
Després també de les últimes informacions que parlaven d'un bloqueig per part del govern central als nous prototips de respiradors que s'estan dissenyant aquests dies per ajudar les UCIs, avui el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat que la indústria produirà a partir d'aquest divendres 400 aparells respiratoris diaris. Del centenar de dissenys presentats, només uns pocs han passat la criba. Un d'ells és elaborat pels Perseat i que ja havia començat a produir els nous respiradors des de la seva planta de Martorell. Ara la fabricació està aturada fins l'últim vistiplau de l'Agència del Medicament Espanyola, que el ministre Illa ha confirmat que arribarà en breu. Una compareixença que ha seguit la nostra companya Elena Puigdueta. Bona tarda.
Bona tarda. Un projecte de la fàbrica automobilística amb el suport dels hospitals Clínic de Barcelona i Can Rutí de Badalona. S'han compromès a fabricar-ne 300 unitats cada dia, tot i que encara estan pendents de passar els certificats de seguretat. Els altres 100 respiradors diaris els fabricarà una empresa de Móstoles que, amb el suport del govern espanyol, acabarà per produir-ne 5.000. Ho ha explicat el ministre durant la seva compareixença setmanal al Congrés.
En les próximas horas, la companyia Seat va iniciar la fabricació de 300 unidades diarias de equipos de respiración invasivos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios está únicamente pendiente de recibir la certificación de estos equipos que producirá la empresa SEAT respecto a la seguridad eléctrica y a los test electromagnéticos que son necesarios para garantizar la calidad.
Pel que fa als tests de diagnosi, ella ha explicat que se n'està fent de 15.000 a 20.000 diaris. Diu que Espanya té capacitat per produir-ne. El principal obstacle és, però, la fabricació dels kits d'extracció. I en això s'està estudiant com posar-hi remei amb empreses nacionals.
I mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet autocrítica i ha admès avui errors en la gestió de dades sobre morts i infectats a les residències geriàtriques catalanes.
Torra ho ha avançat així en una entrevista al programa Aquí Cunit de la cadena SER.
Hi ha coses que la Generalitat no ha fet bé. No ha fet bé en informar sobre la situació de les residències amb la claredat en què s'hauria d'haver informat des del primer moment. No ho hem fet bé. Això ha creat una situació d'alarma social. Jo des del primer moment he dit, sabeu, que m'agrada dir les coses. M'agrada anar de cara. M'agrada que la gent sàpiga, per part meva, la situació on som i quines són les previsions que hem de tenir. I jo li puc acceptar que sobre el tema de les residències no han sigut prou curosos a l'hora de traslladar a la població quina era la situació.
El president també ha assegurat que la crisi del coronavirus serà llarga, tant en matèria sanitària com a les seves conseqüències econòmiques. Per això ha considerat insuficients les mesures que el govern espanyol va aprovar fa uns dies.
Doncs pel que fa a les residències de gent gran, el Departament d'Afers Socials anuncia ara que emetrà cada vespre una nota, tal com ja ho fa Salut, amb els nous casos d'infectats per coronavirus i també els morts. Ho ha confirmat avui el secretari del Departament, Cesc Iglesias, que també ha avançat que s'estan reubicant unes 140 persones amb símptomes lleus residents en aquests centres geriàtrics a Girona.
Dels quals 10 ja s'han reubicat avui mateix i 21 més ho faran en els propers dies. Iglesias també ha avançat que el departament té ara mateix sobre la taula 275 peticions de desinfecció de centres geriàtrics, de les quals 35 s'han realitzat o es realitzaran a través de la unitat d'emergències de l'exèrcit, la UME.
I precisament avui hem sabut que l'organització Open Arms s'ha unit a l'assaig que aquesta setmana ha començat l'investigador Oriol Mitjà i l'Irsi Caixa en pacients de residències de gent gran per aconseguir aturar la cadena de propagació del coronavirus. Avui mateix s'han començat a subministrar els medicaments que ho han de fer possible a 17 centres geriàtrics gràcies a l'ajuda de l'ONG Badalonina. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez. Bona tarda.
Bona tarda. L'assaig clínic es du a terme des de la Fundació Lluita contra la Sida, presidida pel doctor Benaventura Clotet i l'Irse Caixa, ubicat a Badalona. També hi participen l'Hospital Germans Trias i Pujol i la Fundació Badalonina Open Arms. L'estudi subministra una medicina preventiva als pacients amb Covid-19 per reduir la càrrega viral i un tractament profilàctic als seus contactes. Des de l'executiu català s'han compromès a aportar un ajut per a contractar personal si és necessari per tirar endavant el projecte.
La intervenció és doble. Als pacients afectats per la Covid-19 se'ls administra un antiviral amb l'objectiu de reduir la càrrega viral i a les persones que han estat en contacte amb els avis i que són positius se'ls aplicarà un tractament profilàctic en base a la hidroxicloroquina. Per aquest tractament no hi ha límit d'edat per tots aquells que en puguin ser receptors.
Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies asseguren que ja s'han traslladat 86 usuaris de 7 geriàtrics de Barcelona i que durant aquest dijous se'n mouran 34 més.
I a Sabadell continua en marxa la construcció de l'hospital de campanya que s'està fent en col·laboració amb l'exèrcit després que en els darrers dies hagués estat al centre de la polèmica per un suposat conflicte entre administracions per la presència de la UME. Ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, ja va deixar clar que els treballs de construcció no s'havien aturat i avui mateix ja han començat a instal·lar-se les mampares de separació que demana el govern català. Ràdio Sabadell, Raquel García.
Finalment es tanca la polèmica de l'Hospital Temporal Vallès Sud, originada ahir quan l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, va afirmar que la Generalitat havia rebutjat el material dels militars espanyols. Avui, en roda de premsa, el cap de l'Estat Major de la Defensa, Miguel Ángel Villaroy, ha defensat que la decisió de no utilitzar les tendes de campanya de l'exèrcit va ser pactada en tot moment amb la Conselleria de Salut.
Ayer se requirió la presencia de las Fuerzas Armadas para instalar un hospital de campaña allí, se procedió a la instalación en un polideportivo de la ciudad, inicialmente con unas tiendas modulares que se vieron que no eran adecuadas para la ubicación esa, puesto que era el interior de un polideportivo, y en coordinación con la Generalitat se decidió desmontar esas tiendas y montar el mismo formato que está en IFEMA y en Fira Barcelona, que es con unos paneles desmontables y montables.
Així doncs, si tot va segons el previst, el divendres que ve, dia 10 d'abril, s'hauria de finalitzar la construcció d'aquest hospital.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Finalment, els nou presos independentistes no podran passar el confinament a casa durant aquesta pandèmia pel coronavirus. Així ho ha comunicat la Secretaria General de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, dos dies després de l'amenaça del Tribunal Suprem cap als funcionaris de les juntes de tractament penitenciari.
Del centenar de presos que estan en segon grau i poden sortir dels centres penitenciaris en aplicació de l'article 100.2, només 15 podran romandre al seu domicili mentre duri el confinament. Cap d'ells, però, és dels presos independentistes condemnats pel Tribunal Suprem. En concret, la Junta de Presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses, no han aprovat aquesta mesura per cap dels seus interns. La decisió ha arribat després que aquest dimarts el Tribunal Suprem alertés que revisaria els acords presos pels funcionaris i que podrien ser objecte d'un possible delicte de prevaricació.
Doncs les reaccions no s'han fet esperar. Des dels propis presos, a través de les seves comptes, a les xarxes, passant per Òmnium Cultural, els partits independentistes i el propi president de la Generalitat.
Quim Torra ha lamentat via Twitter la decisió dels funcionaris i ha qualificat la massa del Suprem de cruel i injusta. Qui també s'hi ha referit ha estat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha denunciat que els poders de l'Estat han utilitzat l'estratègia de la por i les amenaces per vulnerar els drets fonamentals no tan sols dels presos independentistes, sinó del conjunt de la població reclusa.
Els poders de l'Estat estan posant en risc la seguretat de les presons del nostre país, saltant-se allò que està dient Nacions Unides, allò que està dient avui mateix el Consell d'Europa, amb l'amenaça, amb la por, amb les coaccions contra els funcionaris que havien de decidir en llibertat l'aplicació del dret. El que estan fent no és perjudicar els presos polítics, estan perjudicant el conjunt de reclusos del nostre país que tenien aquest dret de poder passar el confinament a casa seva.
També Esquerra Republicana atribueix la decisió dels funcionaris a coaccions antidemocràtiques, diuen, del Tribunal Suprem. Així s'hi han referit via Twitter destacats dirigents, entre ells el vicepresident Pere Aragonès. Finalment, el més contundent ha estat l'expresident Carles Puigdemont, que ha titllat la decisió d'antidemocràtica per no seguir els criteris marcats per Nacions Unides en aquesta crisi.
La notícia arribava minuts després de la compareixença diària del govern català. Avui l'executiu ha denunciat una retallada del 55% dels fons per polítiques d'ocupació per part de l'executiu central i reclama diners pels ajuntaments perquè considera que són els primers que paren el cop de la crisi sanitària, econòmica i social. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El govern ha qualificat d'inacceptable la retallada de 215 milions d'euros per part del govern central en polítiques d'ocupació. La portaveu Meritxell Budó ha felicitat els 947 alcaldes que estan parant els cops com poden i ha reclamat per ells que puguin utilitzar el superàvit i se'ls flexibilitzi el sostre de despesa.
Cal garantir que els ajuntaments puguin utilitzar el superàvit que tinguin per fer front a aquesta pandèmia. Cal també permetre que es flexibilitzi el sostre de la despesa i l'estabilitat pressupostària. Cal permetre la incorporació de tot aquell personal necessari que permeti donar resposta a aquesta emergència i a la posterior reactivació de l'economia. I cal derogar l'LARSAL, una llei injusta que suprimeix tots aquells elements que en aquests moments limiten l'autonomia local.
La portaveu ha recordat que el govern ha avançat 61 milions d'euros del Fons de Cooperació per als Ajuntaments i ha reclamat liquiditat per a les empreses petites. Segons diu, el 95% de les empreses catalanes tenen menys de 10 treballadors.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Més qüestions. En matèria educativa, el ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha traslladat aquest dijous als representants educatius de les diferents comunitats autònomes l'opció de donar per finalitzades les classes presencials a les universitats de l'Estat.
L'any escolar, doncs, haurà de resoldre's a través de la docència online. Respecte a la data de finalització del curs, en la reunió mantinguda entre el titular de la cartera i els representants del sector s'han remenat diverses opcions, però no ha transcendit la decisió final.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat també que s'avançarà a l'escola concertada el pagament de les despeses de funcionament per aconseguir millorar la seva liquiditat.
Ha estat en el marc de la reunió del Consell Escolar de Catalunya conjuntament amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló. El president Torra ha explicat que són conscients dels problemes de liquiditat dels centres concertats i durant aquest mes d'abril s'avançaran no només els pagaments de febrer, sinó també els del març.
I encara en el món educatiu, experts de la Universitat de Lleida han contribuït al desenvolupament d'un sistema de desinfecció per impuls tèrmic que es podria utilitzar en la lluita contra el coronavirus. La patent s'utilitza per la descontaminació del transport d'animals vius, productes alimentaris i contenidors. Ara l'han adaptat per utilitzar-lo en el transport públic de viatgers i l'han ofert a les autoritats. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
El mecanisme, patentat amb el nom de DryCyst, se centra en la termodescontaminació del transport d'animals vius, productes alimentaris i contenidors. Ara s'ha readaptat per tal de poder-lo fer servir per a la desinfecció en el transport públic de viatgers i així s'ha ofert a les autoritats. També s'està treballant en una adaptació que permeti fer el mateix amb espais tancats com habitacions d'hotels, sales d'hospital o altres espais públics. La patent l'ha comercialitzat l'empresa TechTrans System sota la supervisió tècnica del grup empresarial Lleidata OPP Group, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de Lleida. En el projecte també hi ha col·laborat l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
I a l'Empordà, la policia local de Roses ha posat en marxa una campanya per recollir màscares de busseig per tal de poder convertir-les en respiradors. Des del cos tenen clar que els respiradors són una eina indispensable pels malalts més greus del coronavirus i per això han decidit iniciar aquesta campanya. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La policia local de Roses ha estat al punt on s'ha iniciat una recollida de mascaretes de busseig EsiBreath que ha de servir per convertir-les en respiradors per tots aquells pacients greus de coronavirus. La intenció és que aquestes màscares puguin ser respiradors d'emergència per l'Hospital de Figueres. Diverses persones de la vila de Roses ja han fet l'entrega d'aquest tipus de màscares, així ho destaca el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana.
Nosaltres ben bé el que fem és, com a policia, sobretot això, la central de recollida, però de fet, la iniciativa és una iniciativa ciutadana i de fet, es demostra, no?, que aquest tipus de situacions tan complexes doncs són dures, però mira, també treuen el millor de la societat.
De moment, ja una vintena de persones han lliurat a les dependències de la policia local les seves mascaretes de busseig, que s'entregaran a l'Hospital de Figueres. Des de la policia es seguiran que vulguin aportar les seves per ajudar.
En cultura, al Baix Empordà, a Torroella de Montgrí, s'ha suspès el Festival Internacional de Màgia FIMAC, que s'havia programat per al cap de setmana del 5 al 7 de juny. La incertesa de la situació ha fet que els organitzadors optessin per la seva anul·lació, al·legant criteris de força major i responsabilitat amb la salut pública. Ràdio L'Escala, Abel Font, bona tarda.
Bona tarda. FIMAC, festival de màgia on tot allò inimaginable i imaginable es fa possible cada primer cap de setmana de juny a Torroella de Montgrí, no ha trobat aquest any la vareta màgica que l'immunitzi del Covid-19. Ajuntament de Torroella com a organitzador i Massís del Montgrí, empresa productora del festival, han anunciat avui la seva suspensió. La incertesa sobre l'evolució de la pandèmia i la manca de garanties en un esdeveniment que cada any aplega entre 10 i 15.000 persones han fet que s'optés per la decisió més dràstica. Martí Batlle, portaveu de FIMAC.
Ha estat un cop molt dur per tots plegats. Des de Massís del Montgrí Produccions i de l'Ajuntament mateix, esperem que puguem refer la desena edició del 2021 amb la mateixa il·lusió que han fet les anteriors.
Ara l'edició d'enguany ja s'havia venut quasi mig aforament dels espectacles com la Gala Internacional o l'espectacle principal de Jorge Blas.
I la Paeria de Lleida ha decidit ajornar les festes de maig previstes del 7 a l'11 de maig i les unificarà amb les de tardor a causa del coronavirus.
En aquest sentit, s'ha decidit unificar les festes de maig amb les de tardor que tenen lloc per Sant Miquel al setembre. Des del consistori lleidatà s'assegura que aquest canvi suposarà un estalvi per les arques municipals que es podrà destinar a altres qüestions més prioritàries per la crisi sanitària. Segons el regidor Ignasi Amor, ja s'ha parlat amb els artistes contractats i amb molts d'ells no hi haurà cap problema per trobar noves dates per fer les actuacions i concerts quan hi hagi garanties.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Barça jugarà al camp de l'Igualada, un partit benèfic per recaptar fons en la lluita contra el coronavirus.
El partit entre l'equip blaugrana i el conjunt de la capital de l'Anoia, que juga a tercera divisió, encara no té data fixada. La idea va ser del director esportiu del club igualadí, Robert Pau, i el president de l'entitat, Francesc Jorba, va ser qui va contactar amb el Futbol Club Barcelona.
També ha parlat d'aquest gest un dels jugadors més coneguts de l'Igualada, com és Santi Triguero. Són declaracions a la xarxa.
Molt content que un club amb el renom i la popularitat del Futbol Club Barcelona pues, impliqui en aquestes causes solidàries i extremes com la situació actual que estem vivint. Per tant, superagraït. A nivell del Club Futbol Igualada, també del seu president, la junta directiva, totes les gestions que hagin pogut fer, és d'admirar, i també és d'admirar que el Barça hagi acceptat vindre a fer un partit d'Igualada per recaptar fons per tot el tema sanitari i la gent que ho necessiti.
A Terrassa, el Sant Cristòfol i el Javac no cobraran les quotes.
En uns dies amb polèmiques pels clubs esportius que cobren el rebuig dels seus socis, dos clubs de futbol destacats de la població vallesana, com són el Sant Cristòfol i el Javac, aquest de futbol formatiu, han comunicat que degut a l'aturada de l'activitat i a la situació tan complicada que viuen moltes famílies degut a la crisi, no cobraran les quotes del mes d'abril.
La Lliga de Tenis Taula es dona per finalitzada.
La Federació Espanyola ha comunicat als clubs que totes les competicions estatals, des de Superdivisió fins a Segona Nacional, es donen per acabades. A més, l'organisme estatal ha anunciat que, com molt tard, el 30 d'abril, anunciarà quina és la decisió respecte com queda la classificació i com es jugarà la temporada que ve la competició. A la Superdivisió masculina hi ha dos clubs catalans, la Sisa Borges Vall i el CER l'Escala. Que sigui quina sigui la determinació, continuaran a la categoria d'or, el mateix cas que la Superdivisió femenina, on hi ha el Girbau Vic i el Miró Ganxets Reus.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a la disco i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat de Catalunya presenta un conjunt de mesures urgents davant el coronavirus per impulsar l'economia, com per exemple préstecs a través d'entitats financeres amb l'aval del 80% d'ICF o Avalis, suport als autònoms i moratòria en els terminis de presentació i pagaments de tributs. Tens més informació a economia.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
¿Sabías que...?
El biòleg Hiromitsu Nakauchi ha anat d'un país a l'altre perseguint el seu somni d'un dia conrear òrgans humans personalitzats en animals com a ovelles o porcs. I finalment té l'aprovació per fer-ho per primera vegada. Però espera anar a poc aconseguint resultats factibles, sobretot quan necessita la comprensió pública i la seva confiança per demostrar-los que els resultats poden arribar a ser necessaris per a la nostra salut. Els experiments començaran injectant cèl·lules mare pluripotents induïdes per humans en embrions de rates i ratolins, els quals hauran estat manipulats genèticament perquè no puguin fer un pàncreas. La idea és que l'embrió rosegador utilitzi les cèl·lules humanes per construir-se un pàncreas i durant 2 anys l'equip planteja veure com aquests rosegadors es desenvolupen i creixen, monitoritzant acuradament els seus òrgans i cervells en el procés. Un cop ho aconsegueixin, passaran a fer-ho amb porcs.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que faran xalar. Xala.
La xarxa de comunicació local.